Ja són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Mentre ja tenim data per al debat i posterior aprovació de la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats, el proper 30 de gener, un jutge de l'Audiència Nacional, com García Castellón, refusa el recurs de la pròpia Fiscalia, que se'l passa per l'Arc de Triomf, i decideix tirar pel dret amb l'acusació de terrorisme cap a Tsunami Democràtic, Carles Puigdemont, Marta Rovira o Rubén Wagensberg. El jutge, a més, per poder encabir-ho tot plegat en terrorisme, insisteix en que s'hi van utilitzar armes per part dels manifestants. I ja hi tornem a ser, mentre la política fa a poc a poc la seva feina, per la dialogar i arribar a acords entre diferents, alguna part de la justícia, amb certa olor naftalina, s'ho intenta inventar tot plegat i carregar tot plegat per la via obsessiva del broc gros. Tant hi fa el que fessin durant aquells anys Jorge Fernández Díaz, l'excomissari Villarejo o l'aleshores president del govern, un tal M. Rajoy. Tant hi fa que intentessin lluitar contra l'independentisme a través de les clavegueres amb 34 informes sobre la taula amb acusacions tan inventades com greus cap a polítics, membres del cos de Mossos d'Esquadra o la societat civil, perquè tots sabem d'alguna manera o altra que això costarà que arribi una sala de togats si és que hi acaba arribant. Enquestes com el CIS ens revelaven aquest dijous dades com aquestes. El 88,9% dels enquestats considera que hi ha molta crispació a la política espanyola i, de fet, el 93% creu que cal fer alguna cosa per reduir-la i demanen una política de consens. Estaria bé que en aquest sentit la justícia també deixés fer la seva feina a la política. Són les 8 i un minut. I qui pujarà la caravana aquest divendres 19 de gener del 2024? Andreu González, bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 parlarem amb la vicepresidenta de la patronal PIMEC, Mireia Camany, per abordar la situació de les petites i mitjanes empreses de Catalunya pel que fa a les restriccions per la sequera, la possible reducció de jornada laboral o la pujada del salari mínim. Tot això en un dia en què a partir de les 10 del matí també analitzarem l'actualitat de la mà del politòleg Oriol Vidal Barraquer. Sabrem les novetats de la revista Catalunya Cristiana amb la sotsdirectora del setmanari Carme Munté i arribarem al punt de les 11 posant una mica d'humor a la política amb la tupinada de Judit Caselles. A partir de les 11 s'haurà els micròfons de la caravana de Ràdio Estel l'actor Ivan Benet per parlar de L'home dels nassos, la nova pel·lícula que protagonitza i que s'estrena avui mateix als cinemes. I no pararem de parlar de cinema perquè tot seguit a partir de 11:45 el periodista expert en la gran pantalla Víctor Rodrigo ens descobrirà les novetats de la setmana. I a partir de les 12 del migdia serà el torn per parlar de la petita pantalla amb el crític i redactor de televisió David Vidal. I quan passin uns minuts a 12:45 del migdia obrirem la nostra particular tertúlia de premsa rosa amb Juli Elias. I ja per encarar la recta final del programa descobrirem què n'opina la gent del carrer sobre els temes de safareig amb la girocleta d'Olma Giró. I acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja i el sorteig de la cistella Caprabo.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Tres minuts i mig que passen de les 8 del matí abans de tot plegat, però fem un cop d'ull als titulars més rellevants de la jornada. Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia.
El 30 de gener es debatrà al Congrés la llei d'amnistia amb la qüestió del terrorisme enrocada.
Fins ara el PSOE s'ha negat a tocar el text inicial que diu que no podran beneficiar-se de l'oblit penal de les persones condemnades amb sentència ferma. Per Junts i Esquerra, això fa que el cas de Tsunami Democràtic no quedi prou protegit, mentrestant l'Audiència Nacional manté l'acusació de terrorisme per Tsunami Democràtic per l'aeroport.
I ahir ho vam saber, Pere Aragonès tornarà a ser el candidat d'Esquerra Republicana a les properes eleccions al Parlament.
Està previst que el partit formalitzi la proposta demà al Consell Nacional. D'aquesta manera, Esquerra talla d'arrel les especulacions d'un possible retorn d'Oriol Junqueras.
Us explicàvem ahir en exclusiva en aquesta casa, les agressions racistes a les aules s'acostumen a tractar com la resta de casos d'assetjament. Així ho reconeix des d'Educació, Ràdio Estel.
El departament també assegura que fa temps que treballa per combatre la discriminació, tot i que les xifres avançades per aquesta emissora demostren que no se n'acaben d'en sortir.
I la comissió entre la Generalitat i l'Estat es donen fins finals d'any per planificar el futur de l'aeroport del Prat.
Així s'ha acordat després de la primera reunió en què s'ha constituït la comissió. Les dues parts han acordat crear diversos grups de treball que es constituiran a les properes setmanes i que seran paritaris.
Anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Cara i creu per Barça i Madrid a la Copa.
Els de Xavi ja són a quarts de final després de guanyar per 1-3 Unionistes de Salamanca, mentre que els blancs han caigut eliminats a mans de l'Atlètic de Madrid en un duel que va tenir de tot, 4-2 al Metropolitano després de la pròrroga. Avui a la 1 del migdia, al sorteig.
I un altre nom propi un dia com avui, Carlos Sainz, que ho té tot de cara per guanyar avui el seu quart Rally Dakar.
Ahir el seu rival Sebastián Loeb va perdre una hora per problemes mecànics i va servir en safata de plata el títol al madrileny. Avui última etapa, en motos ja tenim campió del Dakar, ha guanyat fa uns minuts Ricky Brabec.
Cara bé de l'actualitat, Tolma Giró, molt bon dia.
Bon dia, avui descobrirem la mesura que ha implementat una regió d'Itàlia per acabar amb els propietaris incívics de gossos. També parlarem del que està passant a l'Ametlla del Vallès. En només 3 mesos han entrat 2 vegades a casa de l'alcalde i li han regirat tot. I acabarem, com sempre, escoltant com sona la nova cançó d'Iglo.
De seguida us expliquem tot plegat, abans, però 8 i gairebé 6 minuts, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, molt bon dia.
Avui pluja, eh?
Avui toca pluja, agafeu el paraigua perquè plourà tot Catalunya, ja ha començat. De moment portem poca aigua, on més ha plogut al voltant d'un, 2 litres. Està plovent a bona part de les comarques de Tarragona, meitat sud de les comarques també de Barcelona. I al llarg de l'episodi d'avui, que durarà ben bé fins a la mitjanit a molts punts del país, i anirà fent, doncs, esperen pluges de ben bé 30-40 litres a les comarques de Tarragona, i on plourà menys, cap a la zona de l'Empordà. Allà, si arriben els 5-10 litres, serà molt pluges, molt benvingudes, unes precipitacions que aniran caient, en alguns indrets estarà plovent hores i hores, però no serà amb molta, molta intensitat, i cal destacar també les temperatures que baixaran. Això vol dir que aquest matí la neu apareixerà per damunt dels 1.400, a la tarda baixarà fins als 1.000 metres, però atenció perquè a les comarques de Girona i del sud de Tarragona, cap a la zona dels ports, es podrien veure nevades només per damunt dels 400 o 500 metres d'alçada. Per tant, doncs, tinguem en compte perquè es podrà veure neu en llocs on habitualment no hi neva. De tota manera, no us penseu pas que estarà tot el cap de setmana així. Serà un cap de setmana, bàsicament, de sol i de fred. Per cert, el fred, les temperatures màximes d'avui s'estan enregistrant ara. Ara tenim 12 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, 9 a Girona, 7 graus a Lleida, i al llarg del dia d'avui aniran baixant les temperatures i quan farà més fred, cap al vespre. Cap de setmana matins de rigorós hivern, ambient molt fred arreu de Catalunya, però en canvi, com que farà sol, pujaran les temperatures una mica dissabte i ho farien també de cara a diumenge. I la setmana que ve, ara per ara, pinta amb sol, amb pocs núvols i, sobretot, amb temperatures màximes cada cop més altes.
Aprofito, Jordi, per preguntar-te, ara que deies que plouran aquests pocs litres i que caurà a zones que ho necessiten, per preguntar-te quin tipus de pluja necessitem per acabar amb la sequera, que en parlem poc d'això.
Mira, hauria d'estar plovent hores i hores, no, dies i dies, i el millor seria que plogués de forma molt, molt pausada. Però jo crec que no estem per exigir gaire, la veritat és que si tinguéssim pluges fortes, que són les que poden provocar alguns problemes, doncs, escolta'm, els pantans estan com estan, i ara, si diguéssim, doncs, escolta, mira, estarà 3 o 4 dies plovent sense parar, doncs seria una molt bona notícia, perquè això sí que començaria a omplir una mica els embassaments. Amb les pluges d'avui es poden omplir una miqueta, però omplir una miqueta vol dir que molt poquet i que continuaria, doncs, sent necessari que plogués més. Ara per ara, la setmana que ve no s'esperen pluges, potser a final de mes tenim una altra tongada de precipitacions, però vaja, ara per ara la situació és la que és, i tot i que la pluja pugui fer una miqueta a la guitza, la veritat és que molt benvinguda i contentíssims perquè avui estigui plovent durant bona part del dia.
I tant. Jordi Miralles, com sempre, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, fins dilluns.
Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes, per tant anem també cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. 3 incidències complicant la circulació d'hora punta. Una a la Ronda de Dalt en sentit nord, el tram d'Horta amb un carril tallat i 4 quilòmetres de circulació lenta. A l'A22 a Lleida, a l'enllaç amb l'A2, també es talla part de la via per un accident. I finalment continua activa la avaria d'un vehicle a la P7 de Sant Cugat en sentit Girona des de primera hora, que encara talla també un carril, i les cues arriben fins als 6 quilòmetres des de l'enllaç amb la B23. A banda d'això, hi ha retencions habituals a la mateixa P7 registrant 3 quilòmetres de cues en sentit sud a Vilanova del Vallès, els trams habituals de la C58 a Ripollet cap a Sabadell amb 3 quilòmetres, o a l'A2 amb aturades esporàdiques des del tram de Pallejà fins ben bé la zona de Sant Joan d'Espí. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 9 minuts que passen de les 8 i avui no sé si dir hola, hola o allò de què dius, boig?
Mira, no sé què contestar-te. Per tant, opto per no contestar-te.
Em sembla bé.
No, a veure, avui que tinc l'ocasió de donar una mena de bon dia universal com fa el Rafa normalment, sí, m'ho portaré bastant al meu terreny, he de dir. Val. Ja sabeu que jo, com a tantíssima altra gent en aquesta societat, em moc en transport públic. Per tant, bon dia a la gent que comença la seva jornada viatjant en metro.
Hoy en el metro te he pensado tantas veces. Por un momento hasta creí volver a verte.
Maca, eh?
Maquíssima, aquesta cançó, clar.
Val, val, val.
Avui en dia ja sabem, que tenim mil maneres diferents de transportar-nos, que si motos, que si patinets elèctrics, que si patinets en gasolina, que si patins en línia, que si monopatins, que si bicicletes, que si bicicletes plegables que caben en una maleta. En fi, una infinitat de transports. Doncs tot això està molt bé, però el transport que continua estant a tope, sobretot els matins, és veritat, és el metro.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Jo ja sabeu que l'agafo cada dia i sé que la gent que fa el mateix es mereix un bon dia amb molt de carinyo, perquè es pateix. És veritat, jo us explico les meves cosetes, la meva relació amb aquest mitjà de transport. És una relació d'amor-odi. Bé, és odi, odi completament, no? Tot i que enganxa, tot i que enganxa, a veure, no. Per tant, bon dia a totes les persones que agafen el metro cada matí, companys de patiment, aquella mala olor i aquelles cares de fàstic, aquella societat robotitzada...
Cares de fàstic.
És veritat.
Sí, sí, la gent
més,
no va...
Més a l'estiu que a l'hivern.
Clar.
Però bé, igualment hi ha gent que de bon matí tampoc olore gaire bé, no? Perquè, a més, tots anem com sardines enllaunades, anant a treballar, i això és veritat. Aquells transbords també interminables que ens trobem,
sí,
aquells
sí,
artistes urbans que no ens deixen tranquils a primera hora del matí, aquells amors efímers de dues parades o tres entre mirades, aquells seients massa petits, aquells carteristes, perquè sí, sempre n'hi ha. Bon dia a la gent que viatja amb metro.
Però una cosa, no pots fer aquest al·legat de Another Brick in the Wall,
sí, sí,
amb aquesta musiqueta que teníem de fons.
Haterisme. No, perquè és una oda al,
sí, sí,
transport públic.
Hater il·lustrat.
Vull dir, és la tècnica del sàndwich, que tu dius coses dolentes, però ho fas, sí, amb bona cara.
És excel·lent, l'Andreu.
Sàndwich. Va, qui necessitarà vitamines aquest matí?
Doncs mira, Joan, t'explico. Avui faig aquesta secció que habitualment fa el Rafa Sanahuja amb el seu to personal, però com que avui em toca fer-la a mi, vaig pensar, va, Andreu, fes alguna cosa que li agradi a ell, no? I com que és tan futbolero, sí, doncs dic, calla, li donaré, ai, vitamines al qui perdi de l'Atlético de Madrid, Madrid.
Sí.
Total, que ahir em vaig posar a veure el partit de Copa i vaig al·lucinar, perquè jo mai,
sí,
ho miro. Per tant, vitamines per futbolistes i àrbitres, perquè tenen noms raríssims.
Noms raríssims, deies, eh?
Sí, noms raríssims. Mira, hi havia un que es deia Oblak, que em recordava la cançó aquella de Obi, Oblak, cada dia d'aquí.
No passa, Obi, Obi. No m'ho crec. No m'ho crec.
Raríssim, és veritat. No, sí o no?
Sí, sí, sí.
Llavors, també un dia que es deia Hermoso, com Felipe el Hermoso, però ara normalet, tirant a lleig, eh?
Val, val,
la veritat.
Val, val.
Un que es deia Lino, que va fer un gol, com la tela, el Lino, telita, eh? Un altre, Camavinga, que em va recordar quan jo no em feia el llit a casa, que em deien, Andreu, fes-te el llit, vinga!
Secció de culte, avui, eh?
Uau.
Però el pitjor, l'àrbitre, eh? Es deia Quadra Fernández. Quadra, ja posats, posa-li al teu fill Porquera, Porquera Fernández. Per si no ho heu entès. Bé, ho heu entès, no?
Sí,
tothom,
sí,
ho
ha fet.
Li van posar quadra perquè era mufant de l'animal.
Sí, exactament. No, en fi, vitamines per tots ells, que amb lo maco que és anomenar-se Joan o Núria o Pol... Sí.
Fixa't.
Et trobes aquests noms.
Ai, a qui no li arrencarà el cotxe avui, a part de mi, aquestes alçades?
A veure, jo crec que no els hi arrencarà el cotxe als usuaris de patinets de la vila de Barcelona.
Però estem de festa major avui, ningú m'ha avisat.
Una miqueta, perquè és
divendres.
No, el
barri de Sant Antoni.
Sí, és veritat.
El barri de Sant Antoni està de festa major.
No, i també a Gràcia, que es fan els foguerons.
Sant Antoni i els foguerons, sí senyor.
Ah, exactament.
Sí senyor, aquest dissabte.
A veure, us explico. Ahir vàrem conèixer que durant el 2023 la Guàrdia Urbana de Barcelona ha posat més de 16.000 multes a patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. Una barbaritat. Les dades les ha ofert aquest dijous Jordi Oliveres, intendent de la Guàrdia Urbana, i també ha dit que la infracció més sancionada va ser circular per la vorera, seguida de saltar-se semàfors, circular amb més d'una persona o amb auriculars. No portar elements de seguretat va motivar poc més de 274 multes per 605 que n'hi van haver el 2022, mentre que només 29 van ser per excés de velocitat i 15 per estacionament irregular. Però escolta'm, 16.000 multes. A mi em semblen bastantes, eh?
Déu-n'hi-do.
Cotxe i patinet espatllat, la veritat. I a veure, sincerament, a mi encara no m'han multat, eh? T'he de dir.
No?
No, 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 perquè jo ni condueixo cotxe ni patinet per Barcelona.
Complicat, llavors.
Està bé, això. Està bé.
Joan.
Què, digue'm.
Ara bé, quan el Rafa fa el gag aquell per donar pas a l'informatiu...
Sí.
Ho intentaré, d'acord? Saps a qui multaria jo?
Aquí.
A tothom que no estigui escoltant l'informatiu, perquè no escoltar-lo, amb el bé que ho feu, té delicte.
La caravana, l'informatiu.
Setze minuts que passen de les 8 del matí i avui comencem explicant que ja hi ha data perquè es debati la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. Serà el proper 30 de gener. La qüestió que hi ha oberta és com queda finalment blindada la qüestió del terrorisme. Fins ara el PSOE s'ha negat a tocar el text inicial que diu que no podran beneficiar-se de l'oblit penal les persones condemnades amb sentència ferma. I per Junts i Esquerra això fa que el cas de Tsunami Democràtic no quedi prou protegit. Ens ho explica tot plegat Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. Encara hi ha temps perquè s'aprovi les esmenes que han presentat per separat Junts i Esquerra per blindar el cas de Tsunami Democràtic i els CDRs detinguts a l'operació Judas. Hi ha l'opció que siguin aprovades dins la Comissió de Justícia i abans que arribin al ple. Ara bé, el PSOE no les veu amb bons ulls i és partidari de no tocar el redactat actual sobre terrorisme perquè ja el veu bé. Els propers dies, doncs, continuarà les converses sobre els partits amb aquesta qüestió. El diputat de Junts, Josep Maria Cervera, confia que s'acabi arribant a un acord, mentre que el portaveu dels socialistes del Congrés, Patxi López, hi tanca la porta.
No ens hem aixecat de la taula, hi érem abans, hi som ara i continuarem siguent. La nostra finalitat, l'hem dit, és aquesta i nosaltres entenem que en algun moment podrem incorporar les esmenes.
Nosotros dialogar y hablar hablaremos siempre, pero creemos que ya está bien armada y bien reforzada.
I sobre l'informe dels lletrats del Congrés que posen dubte si l'amnistia és constitucional, el PSOE li treu importància dient que hi ha altres informes judicials que diuen el contrari.
Gràcies, Judit. Tot plegat quan el jutge de l'Audiència Nacional manté l'acusació per terrorisme a l'expresident Carles Puigdemont. Manuel García Castellón assegura que els manifestants de l'aeroport del Prat portaven armes i rebutja la petició de la Fiscalia de traslladar el cas a un jutjat de Barcelona i rebaixar així la causa, un possible delicte de desordres públics. Núria.
Sí, també manté la petició a Suïssa perquè la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, sigui localitzada. Això podria ser un tràmit previ per demanar la seva detenció i entrega a Espanya.
Sí, com sigui, la justícia en aquest país s'està posant en uns jardins prou importants. Ho dic perquè també és cert que el cas de Carles Puigdemont o Ruben Wagensberg haurien de traslladar-se, no a l'Audiència Nacional, sinó directament al Tribunal Suprem, fora de competència de García Castellón, precisament per la seva condició de forats. Per tant, veurem on queda tot plegat. Mentrestant, però un altre nom propi sobre la taula, el de Pere Aragonès, que tornarà a ser el candidat d'Esquerra Republicana a les properes eleccions al Parlament.
Així, el president de la Generalitat repetirà com a cap de llista en una decisió que Esquerra formalitzarà al Consell Nacional d'aquest dissabte. La pròpia direcció en farà la proposta que té l'aval del president del partit, Oriol Junqueras, i també de la secretària general, Marta Rovira. D'aquesta manera, Esquerra talla d'arrel les especulacions d'un possible retorn de Junqueras com a cap de llista gràcies a l'entrada en vigor de la llei d'amnistia.
I també us expliquem avui que les agressions racistes a les aules s'acostumen a tractar com la resta de casos d'assetjament. Així ho reconeixen des d'Educació a Ràdio Estel. El departament també assegura que fa temps que treballa per combatre la discriminació, tot i que les xifres avançades per aquesta emissora demostren que no se n'acaba de sortir. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. El document d'Educació avançat per Ràdio Estel ho diu amb rotunditat. Molts d'aquests casos són invisibles als ulls dels docents perquè no tenen les eines per detectar i identificar les agressions. A més, també hi ha molts casos que queden queden recollits com a assetjament, però que després cal analitzar per saber de quin tipus de violència estem parlant. Ho explica Anna Chillida, directora general d'Alumnat.
Aquesta possible situació d'assetjament pot tenir diferents casuístiques, una de les quals doncs pot ser també per conductes o per motius racistes, no? Per tant, aquí veure, no?, i posar en relleu tot aquest volum de detecció per part dels nostres centres educatius a nivell d'assetjament escolar i després, en una segona fase, doncs poder també identificar quines són les causes.
Des del departament remarquen que el racisme que hi ha als centres educatius és un reflex de la societat. Una opinió compartida amb el síndic de Barcelona, David Bondia. De fet, el síndic de la capital defensa que la formació que rebran els docents també s'hauria de fer a les famílies dels alumnes. Bondia ho proposava en una entrevista en aquest programa.
Hem de començar a veure que és un problema social i, per tant, les campanyes han de ser una campanya de lluita contra el racisme i fer una pedagogia a nivell de societat, a nivell de família, i això acabarà repercutint a l'escola. Per tant, és una campanya que és molt benvinguda i el que hem de veure és no hem de negar que tenim un problema de racisme i de classisme.
Aquesta formació consistirà en un curs online de 5 hores pel qual Educació preveu pagar uns 4.000 euros.
Gràcies, Pau, i més informació perquè la comissió entre la Generalitat i l'Estat es donen fins a finals d'any per planificar el futur de l'aeroport del Prat. Així s'ha acordat després de la primera reunió en què s'ha constituït la comissió.
Les dues parts han acordat crear diversos grups de treball que es constituiran en les properes setmanes i que seran paritaris. L'objectiu és que les propostes es puguin publicar a finals d'any, segons ha explicat el secretari de Mobilitat, Marc Sangles, en declaracions als mitjans després de la trobada. Aquest ha afegit que s'ha de pensar en gran, a futur i en quin ha de ser el model aeroportuari català.
Plantegem és que el debat en el país se centra sobre una única pista, sobre una única infraestructura aeroportuària, i creiem que existeixen altres infraestructures en el país de tipus aeroportuari. S'ha notat, és a dir, es va utilitzar, per posar un exemple, la pista de Girona en el seu moment, en un context, diguem, de congestió del Prat, i, per tant, creiem que el que hem de pensar és en gran i pensar a futur, diguem, quin ha de ser, diguem, el model aeroportuari català, tenint en compte aquestes pistes i tots els aeroports del país.
Sangles ha defensat que la Generalitat ha de tenir capacitat sobre la presa de decisions sobre l'aeroport i que cal veure quines fórmules es poden estudiar.
Gairebé 22 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que encara hi ha més notícies. I encara en plena política us expliquem avui que Junts per Catalunya expulsarà la diputada Cristina Casol si no dimiteix. Segons avança el periòdico, la cúpula del partit ho va decidir dimecres a la nit en rebre l'informe del Parlament.
Aquest document assenyala que no hi ha fets provats en la denúncia d'assetjament per raó de gènere que la diputada va posar contra la direcció del grup parlamentari. Segons el diari, l'informe sí que apunta diverses situacions de tensió interna al partit. També veu indicis d'exclusió i aïllament de manera habitual. El text recomana la creació d'una comissió de feminismes.
Jaume Collboni també avança un acord de govern amb Esquerra Republicana que podria tancar les pròximes setmanes. Segons explica La Vanguardia, seria molt probable que 5 regidors dels republicans entressin a l'equip del govern. El rotatiu apunta que l'acord obre la porta a un possible tripartit amb Barcelona en Comú.
Amb la sortida d'Ernest Maragall, Esquerra i els socialistes han explorat en els últims dies aquesta via que fins ara era desconeguda. Tot i això, cap de les parts s'atreveix a donar per segura. Collboni va ajornar a últim moment una reunió que tenia aquest dijous a Ada Colau. Segons el rotatiu, podria ser avui mateix i, de fet, segons explica La Vanguardia, aquest acord municipal facilitaria les relacions entre socialistes i republicans i possibles pactes al Parlament de cara als pressupostos de la Generalitat. El rotatiu també apunta que l'acord de Collboni amb Trias quedaria lluny.
I a part dels pressupostos de la Generalitat, evidentment sobre la taula uns pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per al 2024, que amb soci o sense soci, Collboni vol aprovar quan abans millor. Recordem que un govern sense pressupostos pot fer exactament res. I a partir de dilluns, usuaris i esportistes no es podran dutxar després dels entrenaments. Girona tancarà dutxes de piscines i d'equipaments esportius a partir de la setmana vinent per la sequera. L'equip de Lluc Salelles ho ha decidit per fer pedagogia.
El consistori s'avança d'aquesta manera, ja que és una mesura que no es preveu fins a la fase 2 d'emergència per sequera. El municipi ara es troba en fase de preemergència i l'Ajuntament només obtindrà obrirà les dutxes, volíem dir, després dels partits. Això afecta tant els esports de base com els professionals. També reduirà el nombre i el temps de reg de la gespa artificial.
I bona notícia també des del Congrés dels Diputats, que aprova la modificació de l'article 49 de la Constitució per canviar la paraula disminuïts per persones amb discapacitat. Ara caldrà que el Senat doni el vistiplau a aquesta reforma.
El canvi ha tirat endavant per àmplia majoria de la cambra, 312 vots a favor i només els diputats de Vox hi han votat en contra. Aquesta és la primera reforma social de la Carta Magna des de la seva aprovació l'any 1978. Un canvi reclamat durant dècades per entitats que treballen amb persones amb discapacitat. Des del DINCAT celebren aquest canvi de la Carta Magna i demanen que el canvi es traslladi ara a la societat. Ho valorava la seva vicepresidenta Neus Pallarol en declaracions a l'Estel Migdia.
La discapacitat no deixa de ser minoritària i canviar la Constitució, doncs, a vegades és difícil, i també canviar la mentalitat de les persones vers les persones amb discapacitat, perquè vegin que les persones amb discapacitat són persones també amb moltes capacitats i són persones que són subjectes de dret. Aquest canvi a nivell cultural és el canvi més gran que s'ha de fer, i per això costen aquests petits canvis, grans canvis, però petits canvis.
I aquest mateix dijous, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dit que les empreses estan obligades a adaptar el lloc de treball als empleats amb una discapacitat permanent total per la seva professió habitual.
El Tribunal, amb seu a Luxemburg, ha dictaminat que la legislació espanyola, que actualment permet acomiadar automàticament a treballadors amb una incapacitat permanent total sense una reubicació prèvia, és contrari al dret europeu. Així doncs, a partir d'ara, quan a un treballador se li reconegui una discapacitat permanent, la seva empresa té l'obligació d'adaptar-li el seu lloc de feina o reubicar-lo sempre que no suposi una càrrega excessiva.
I encara mirem a Europa, perquè el mateix Parlament Europeu ha reiterat que Espanya ha de garantir una investigació a fons, justa i efectiva, diu, sobre els casos d'espionatge en Pegasus, especialment en aquells 47 on no està del tot clar qui va autoritzar l'acció.
En un informe aprovat aquest dijous per 391 vots a favor, 130 en contra i 20 abstinències al ple d'Estrasburg sobre la vulneració dels drets fonamentals, els eurodiputats han emès recomanacions específiques a l'Estat, Hongria, Polònia, Grècia i Xipre, on consideren que els estàndards europeus no s'estan complint. En el document assenyalen que els drets individuals no poden posar en risc permanent un accés il·limitat a la vigilància.
Estaria bé que García Castellón també s'hi fiqués en aquest cas, per què no? I tornem cap a casa nostra, perquè Glovo prepara un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar al voltant d'un centenar de treballadors de la divisió de supermercats. Es tracta d'un 10% del total d'empleats d'aquest segment d'activitat que formen part de 6 centres de treball de l'Estat: Bilbao, Pamplona, Les Palmes de Gran Canària, Alacant i Granada.
La companyia catalana ha confirmat que en aquestes ciutats el servei conegut com a Superglovo deixarà d'estar operatiu. Fons de la multinacional han justificat l'ERO per la demanda insuficient i pel difícil accés a capital i inversió. Al seu torn, el sindicat UGT, majoritari a l'empresa, ha carregat contra la multinacional i ha dit que les seves pràctiques s'allunyen d'un model de relacions laborals just. El mateix dia que s'ha anunciat el procés d'acomiadament, s'ha fet pública la primera proposta de sanció contra el model que l'empresa ha implementat després de l'aprovació de la llei Rider. La inspecció de treball ha determinat que 49 riders d'Astúria són falsos autònoms, també segons la normativa aprovada l'agost del 2021. En paral·lel, al cos d'inspecció estan enllestit dos nous macrocasos contra Glovo a Barcelona i també a Madrid, que podrien acabar amb sancions milionàries.
I mirem també cap a l'aeroport, perquè Aena dona més temps als sindicats d'Iberia per arribar a un acord amb l'aerolínia i detallar qui s'encarregarà d'aquest servei de handling.
En un principi, la decisió s'havia de comunicar abans de divendres passat, el 12 de gener, però després que les parts no arribessin a un pacte, el gestor aeroportuari ha anat ajornant el termini establert. Aquest dijous, Aena havia convocat les parts i fons de l'aerolínia i van indicar que de nou s'havia prorrogat la trobada sense concretar cap data límit. Fons d'Iberia han assegurat que continuaran negociant amb els sindicats per arribar a un acord que permeti la creació d'una nova empresa dins del grup International Airlines que garanteixi el futur pel negoci i també pels treballadors.
Està per veure si fins que s'arribi a aquest acord s'anunciaran o no noves vagues per part d'aquest servei de handling que s'ha vist traslladat a una altra empresa, i si és així, de quina forma seguirà afectant els passatgers que, recordem, van perdre maletes, les maletes no arribaven als aeroports. Veurem com segueix tot plegat. Mentrestant, però, el Tribunal Constitucional ha tombat en una sentència dictada per unanimitat algunes de les modificacions fiscals que el govern del Partit Popular va fer el 2016 per contribuir a rebaixar el dèficit i que reduïen les deduccions empresarials de les grans companyies.
En concret, ha considerat que els canvis no es podien aplicar per decret llei i que, per tant, eren inconstitucionals. Amb tot, la sentència declara que Hisenda no haurà de tornar els diners a la majoria de casos, especialment si s'han fet els pagaments tributaris arran de sentència ferma o resolució administrativa, o si el pagament no s'havia impugnat fins ara.
I encara us expliquem que el traspàs de la gestió del canal Segarra-Garrigues al govern el formalitzarà l'1 de març. Això vol dir que, a partir d'aleshores, la Generalitat s'ocuparà de les tasques materials d'operació, conservació i manteniment del canal. És una de les infraestructures hidràuliques més importants construïdes a Catalunya en els darrers 20 anys.
La cessió es fa en compliment del que preveu l'addenda, el conveni de l'any 2006, que va ser firmada el 21 de juliol de l'any passat. Inicialment, el traspàs s'havia previst per l'octubre, però el govern va demanar un ajornament fins al febrer d'enguany. Aquest ajornament es va demanar per tal de poder disposar del personal i també dels serveis tècnics necessaris per portar a terme la gestió.
I 8 de cada 10 desplaçaments que es van fer l'any passat a Barcelona van utilitzar modes de transport sostenibles.
Les xifres indiquen que hi va haver prop de 8,5 milions de desplaçaments diaris, un 8% més que el 2022, dels quals 6,2 van ser interns i la resta de connexió entre la capital catalana i els municipis de l'entorn. Del total de desplaçaments, 4 de cada 10 es van fer a peu, un terç en transport públic i el 20% en transport privat. Aquesta és la primera vegada que s'assoleix aquesta fita. El 3,8% restant es van fer amb bicicleta o vehicles de mobilitat personal.
I obrim plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres un home per conduir de forma temerària i a gran velocitat per l'N240 des de Lleida fins al barri de Torreforta de Tarragona.
Els agents el van arrestar a 4:15 de la tarda al carrer Riu Tordera després d'una persecució. L'home viatjava amb la seva parella, també un nadó de pocs mesos i dos fills menors més, els quals no portaven els cinturons ni cap sistema de seguretat. Segons han explicat fonts policials, el detingut és un home de 35 anys amb dues ordres d'ingrés a presó per delictes contra el matrimoni.
I s'eleva també el nombre de detinguts en relació amb la mort violenta d'un home a Tàrrega el desembre passat.
Segons han informat aquest dijous els Mossos d'Esquadra, els detinguts dimecres a Terrassa per la seva presumpta relació amb el crim són 4. Els arrestats passaran a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció de funcions de Guàrdia de Cervera aquest mateix divendres. Agents dels Mossos d'Esquadra van obrir una investigació el passat 16 de desembre arran de la mort d'un home al seu domicili de Tàrrega, el número 13 del carrer Segarra de la capital de l'Urgell.
I obrim també plana cultural perquè Juan Antonio Bayona continua col·leccionant nominacions amb la Sociedad de la Nieve en la temporada de Premis Cinematogràfics Internacionals.
La producció de Netflix ha estat escollida aquest dijous com una de les 5 candidates a millor pel·lícula de parla no anglesa als BAFTA, uns guardons que atorgarà l'Acadèmia Britànica de Cinema el 18 de febrer. La pel·lícula competirà amb La zona d'interès, de Jonathan Glatzer, Vides passades, de Celine Song, 20 dies de Mariupol, de Siflax Chernov, i Anatomia d'una caïda, de Justin Triet, que s'han estrenat a la temporada dels premis imposant-se als Globus d'Or i als Critics' Choice Awards.
I tot just amb la mirada posada als Globus d'Or, també mirem de reull als Oscars, on competiran dues de les grans d'aquesta temporada, com són La Sociedad de la Nieve i Anatomia d'una caïda. Veurem qui s'endú finalment el guardó, però això passarà d'aquí unes quantes setmanes. I l'escriptor i periodista Albert García Catalán ha estat guardonat amb el Premi Cavallfort 2023, que s'atorga anualment a un recull de 3 contes, reportatges o articles de divulgació.
Així ho va reconèixer el jurat del certamen aquest dimecres a l'acte de lliurament del premi, que va tenir lloc al Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona. Els relats de l'autor, que tenen com a nexe el món dels professionals de la neteja, es publicaran a la revista Cavall Fort durant el 2023. A més, García rebrà un premi de 2.500 euros, import dotat per la Fundació Cavall Fort. L'autor ja va ser distingit amb aquest premi l'any 2006, concretament en la categoria de reportatges i articles de divulgació.
8 i gairebé 33 minuts. Gràcies, Núria. Fins ara.
Fins ara.
Obrim plana esportiva.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Com dèiem, obrim plana esportiva, el Barça ja és als quarts de final de la Copa del Rei després de superar per 1-3 a l'Unionistes de Salamanca en un partit que començava amb mal peu pels de Xavi Hernández.
Sí, és que l'Unionistes s'avançava al marcador després d'una centrada des de la banda esquerra de Serrano que la rematava Álvaro Gómez. Just abans de la mitja part, Ferran Torres aprofitava a trobar-se sol davant del porter per fer pujar l'empat al marcador. La segona meitat començava amb el canvi de Christensen per Pau Cubarsí, de només 16 anys, suposant el seu debut oficial com a jugador del primer equip. La situació anava anava revertint-se a poc a poc. El 68, Koundé marcava el segon, sense temps perquè els salmantins arrafessin una gran jugada personal de Valde. Acabava amb un xut que el porter rival no podia aturar. Al límit del temps reglamentari, Iñaki Peña es lluïa amb una doble intervenció per desviar els xuts d'Slavi primer i d'Álvaro Gómez després, dues aturades que evitaven que el temps de descompte es convertís en un malson pels culers. 1-3 pel Barça. Xavi lamentava les condicions del partit, però feia autocrítica.
Avui era un partit difícil, un camp complicat, un camp que no està al terreny de joc en perfectes condicions i hem d'estar més atents a aquestes situacions. Torna a ser un error nostre, però bé, per això està, per corregir-los, per millorar-los i, sobretot, guanyant és més fàcil corregir els errors.
I pel que fa a la plantilla, amb el seu gol d'ahir, després de les crítiques per la Supercopa, Jules Koundé aprofitava per reivindicar-se. Són declaracions a Sport 3.
Me encuentro muy bien, con confianza. Al final, no sé, yo como el equipo no se puede quedar en un mal partido. Creo que jugamos todos tres días y que seguir adelante. Lo más importante es aprender de los errores, por supuesto, pero pasamos página como siempre, derrota o victoria.
I atenció, perquè l'Atlètic de Madrid aconsegueix l'esperada revenja contra el Real Madrid, eliminant-los de la Copa per 4-2.
Sí, recordem que una setmana enrere els blancs els havien eliminat a les semifinals de la Supercopa. El partit d'ahir, però, era ben diferent. Els de Simeone s'avançaven al marcador amb un gol del brasiler Lino, com comentava l'Andreu, a centrada de Rodrigo de Paul. Al límit del descans, però, una greu errada d'Oblak propiciava l'empat després que el porter es fes un autogol. A la segona meitat, Morata aconseguia remuntar el maig després d'una altra desafortunada acció, en aquest cas entre el porter Lunin i el central Rudiger. Al 82 arribava novament l'empat amb gol de Joselu a centrada de Jude Bellingham. El temps reglamentari acabava amb empat a dos, forçant així la pròrroga. Antoine Griezmann aleshores aconseguia marcar el minut número 100 en una extraordinària jugada individual, mentre que Riquelme sentenciava el maig amb el definitiu 4-2 al minut 118. Al Cholo Simeone li brillen els ulls quan parla de Griezmann.
Un futbolista mágico como es Griezmann, un duelo contra Vinicius que rapidísimo, le puso el cuerpo, no lo dejó pasar, parecía penal, parecía que se le escapaba, parecía que se la robaban y la terminó clavando en un ángulo y tenemos la suerte de tenerlo y tenemos la suerte de que quiera estar con nosotros.
Per la seva banda, l'entrenador blanc Carlo Ancelotti creu que la derrota ha estat fruit de la joventut de la seva plantilla.
Se podía hacer mejor cuando el partido estaba en empate, en el sentido que teníamos el control del partido, teníamos que no necesitábamos forzar demasiado las jugadas, y a veces lo hemos hecho, ahí tenemos que mejorar, creo que ha sido un pecado de juventud.
Un derbi madrileny que va començar amb incidents. Diversos aficionats matalassers van entonar insults racistes contra Vinicius i van ferir un periodista de Televisió Espanyola llançant-li un glaçó de gel al cap.
I mirada posada avui, que es farà el sorteig per decidir els emparellaments dels quarts de finals de la Copa del Rei. Repassem quins seran els equips que estaran al bombo, Pol.
Seran un total de 8: Barça, Girona, Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao, Celta, Real Societat i Sevilla. També el Mallorca, en ser tots ells equips de primera divisió. El primer equip que surti serà el local a partit únic, un sorteig que es farà a la una d'aquest migdia a la ciutat del futbol de les Roses, a Madrid. Recordem que els quarts de final són l'última eliminatòria que juga a partit únic i ja semifinals es jugarà anada i tornada.
Un Barça que també serà avui a l'homenatge a Franz Beckenbauer.
Una delegació encapçalada pel president Laporta serà avui a les 3 de la tarda l'acte de comiat que la família del futbol li brindarà al mític jugador del Bayern, l'Allianz Arena. L'estadi del club alemany dirà adéu a un dels seus jugadors més importants. Està prevista l'assistència de diversos mandataris de tot el món. Ja ha confirmat també la seva assistència a la comitiva del Madrid, encapçalada per Butragueño. També hi haurà un moment musical amb tot l'estadi cantant alhora. Està previst que en els propers dies Beckenbauer sigui enterrat en una cerimònia íntima i familiar.
I canviant d'esport, anem cap al bàsquet. Naufragi del Barça, que ha trencat la bona ratxa de 6 partits sense perdre, en caure per un contundent 98-74 contra l'Efes a l'Eurolliga.
Primera derrota de l'equip de Grimau aquest 2024. L'equip feia uns dos primers quarts igualats amb el rival. S'arribava al descans amb resultat de 4-2-3-8. A la segona part, els turcs canviaven el ritme del partit i mostraven la seva superioritat. Els dos últims períodes acabaven amb parcials desfavorables de 30-21 i 26-14. Resultat final, doncs, de 98-74. Tot i això, el Barça segueix segon a la classificació, empatat a 30 punts amb la Virtus de Bologna. El següent enfrontament dels Blaugrana a Europa serà el 26 de gener a la pista de l'Olimpia Milano.
I avui s'acaba el Rally Dakar amb la seva 12a i última etapa. La d'ahir, Carlos Sainz va fer un cop sobre la taula i té a tocar endur-se la prova.
Sí, recordem que en aquesta etapa Sebastián Loeb va retallar distàncies el dimecres, en aquest cas a Carlos Sainz, però el problema arribaria el dia següent. Ahir dijous el madrileny avançava Sebastián Loeb, que perdia pràcticament una hora en la famosa etapa de les pedres que hem comentat aquí en aquest mateix informatiu. Sainz té a tocar el seu quart Dakar i en motos ja tenim guanyador, Ricky Brabec, que és campió. L'etapa ha estat en aquest cas guanyada per Kevin Benavides. És el segon Dakar pel nord-americà.
I en tenis, Paula Badosa cau eliminada de l'Open d'Austràlia contra la nord-americana Amanda Anisimova. Novak Djokovic buscarà, per la seva banda, passar de ronda contra l'argentí Tomàs Echeverri.
Sí, Badosa s'ha mostrat molt sòlida en les dues primeres rondes del torneig. Es va desfer sense complicació de les seves dues primeres rivals, Toussaint i Pavlyuchenkova, però la catalana partia com a favorita i, malgrat tot, s'ha vist superada per Anisimova en 2-7, 7-5 i 6-4. Badosa admet que li falta físic després de mesos sense jugar per lesió.
Yo al final lo que también estoy pidiendo mucho es que mi físico responda. Sé que aún estoy lejos de eso. Tenísticamente me he sentido bien, me veo al nivel, pero físicamente aún me quedan unas semanas para sentirme bien, pero lo más importante y para que coja ese físico es jugar partidos.
Són declaracions a Eurosport. D'altra banda, el número 1 mundial passarà un nou test avui contra Echeverri, ja que en els dos partits que ha disputat de moment en aquest primer Grand Slam de la temporada no ha mostrat el nivell habitual i ha patit, de fet, en totes dues ocasions per passar de ronda.
Demà serà el torn de, si m'ho permeteu, un geni com Carlos Alcaraz, que ahir es va desfer de Lorenzo Sonego en 4 sets i s'enfrontarà en tercera ronda al xinès Jung Cheng. Qui ja s'ha acomiadat de la competició és Alejandro Davidovich.
Sí, realment no guanyem, per desgràcies, amb els noms dels jugadors que s'estan enfrontant l'expedició espanyola, en aquest cas, en aquest primer Open de la temporada. El Murcia havia de fer front a un partit exigent contra Lorenzo Sonego, que no baixa els braços en cap moment, tot i un primer set relativament còmode, que Alcaraz guanyava per 6-4, perdia el segon al tiebreak, empatant el seu rival així el partit. L'espanyol pujava al nivell al tercer set per adjudicar-se'l per 6-3 i al quart set no li tremolava el pols per jugar aquest cop sí un gran tiebreak i certificar la victòria. Un gran resultat per Alcaraz, que assolia ahir el seu partit número 200 dins del circuit ATP. Per la seva banda, l'altre espanyol que quedava al quadre masculí, Davidovich, queia estrepitosament davant del portuguès Nuno Borges per 6-7 i un doble 3-6. Amb aquesta eliminació, Alcaraz i, en aquest cas, Badosa, fins aquest matí, eren els únics representants espanyols que queden vius a Austràlia. Per tant, ara mateix només queda el murcià.
I a part dels noms, Pol, més queixes a l'Open d'Austràlia?
Sí, ahir us explicàvem que als tenistes no els agrada que els aficionats es moguin lliurement per les tribunes. Ara s'han queixat de la pista 6 del torneig. Al lateral d'aquesta seu dona directament a un bar des d'on els clients veuen i criden els esportistes. Va ser la pista on va jugar Badosa amb Pavlyuchenkova, que no va tenir problemes amb aquest ambient. Altres companys, però, sí que han posat el crit al cel en una pista que ja ha estat batejada com la Party Court. No guanya per disgustos l'organització del primer Grand Slam de la temporada.
I Cristian Toro, campió olímpic a Rio 2016, juntament amb Saúl Cravioto, ha anunciat el punt final a la seva etapa a l'elit del piragüisme mundial.
L'esportista que aquest any farà 32 anys ha decidit retirar-se de la competició en any olímpic, a més de la medalla d'or aconseguida dels Jocs de Rio. Toro també compta amb 4 medalles de plata al Campionat Mundial de Piragüisme entre els anys 17 i 18 i 2 medalles d'or al Campionat Europeu de Piragüisme del 18 que es va disputar a la localitat de Belgrat. A la seu del Comitè Olímpic Espanyol es farà l'anunci oficial de la seva retirada el proper 23 de gener.
Per últim, us expliquem que continua la polèmica a la Comissió Espanyola de Lluita Antidopatge.
El Consejo Superior de Deportes ha demanat la dimissió del seu president, José Luis Terreros, que de moment no marxa. El que sí que ha fet és signar 2 resolucions sancionadores sobre 2 esportistes, textos que es faran públics quan la sanció sigui en ferm. Recordem que el diari Oponés i Relevo van publicar fa uns dies les presumptes males praxis d'aquesta entitat que hauria fet la vista grossa en diversos casos de dopatge.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
41 minuts que passen de les 8 del matí. Anem a la cara B.
Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, Olma Giró, bon dia de nou.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la cara B?
Com esteu, primer de tot? Bé?
Estic bé, tras.
Bé, no?
Sí.
Molt bé, molt bé. Fantàstic. Bona pregunta.
Ella s'ho fa tot.
Algú dels presents té gossos?
Tenia, se'n va morir.
Tenia.
Ostres. Sí, però no és, o sigui, viu a casa meva.
No volia començar així, la veritat.
Bon dia.
Bon dia. Ai, canviem la pregunta o què? Ara em sento com me'n
vaig. No, està més que superat.
Sí, home, d'acord.
Sempre hi és.
Maco, això.
Jo a casa meva sí.
Deies, a veure?
A casa meva sí que viu un gos, però no és meu.
Mira, està aquí. D'acord.
No és teu, eh? No, és del meu cunyat. Ah.
Però quan els gossos estaven presents i els sortíeu a passejar, éreu dels que recolleu la caca?
Home, no, home, sí, sempre.
No?
Vol dir que no.
Bé, és que una cosa, jo el porto a la muntanya a passejar.
Igualment, no reculls la caca?
No, per què? Però sí, pels camps des de top.
No. Jo sí.
La de gos, no.
Ah, no?
La de gos, no.
Mira, Andreu.
Quina és? La de periquito?
Suposo, però sé que la de gos no va bé.
De debò. Ostres, ah. Però a veure, quin gos tens, gran o petit? Però la caca la fa igual. No, no, un gran fa... Bé, en fi, sí. Jo sí que la recollia.
Molt bé, Núria. Sí. Joan, tu també. Sí, tu tens cara a ser una persona cívica, llavors... És veritat, sí, té cara, sí, vull dir, sí, Joan és una d'aquelles persones que respecta les normes.
Cívica,
sí,
cara de persona cívica,
sí, la definició. Qui no és gaire cívic, qui no són gaire cívics, són els italians, segons ens diuen.
Com
i ara,
guia?
Per explicar aquesta notícia, hem de viatjar...
Vamos a llevarnos bien, eh?
Sí.
Val.
Hem de viatjar fins a Itàlia, com deia, en concret, no sé si et sona, a una província bucòlica que es diu Bolzano. Uh-huh. Està envoltada de muntanyes, un lloc idíl·lic, preciós, molt verd. Però què passa? Doncs que els veïns d'aquesta bucòlica de província resulta que no eren molt cívics i que molts, doncs, tenien gossos, perquè com que convida a tenir gossos a l'aire lliure i tal, però no recollien les caques. Llavors els veïns es van anar queixant moltíssimes vegades fins que sembla ser que han trobat una solució.
Quina?
I és?
Val. Doncs resulta que obligaran a tots els veïns que tinguin un gos a fer... i, per tant, pagar, una prova d'ADN, sí, al seu gos per saber qui no recull la caca.
Patabam.
El que es coneix com perseguir els propietaris incívics de gossos a partir de l'ADN de les caques que estan escampades pel carrer.
Està
o sigui,
bé,
que us heu d'imaginar que en aquesta preciosa i bucòlica província d'Itàlia hi haurà agents que aniran pel carrer, recolliran les caques que es trobin, faran una mena d'examen, una analítica, o no sé com s'ho faran, però tindran una base de dades amb tot l'ADN dels gossos i sabran qui és el propietari que no ha recollit la caca.
Mira, quan d'aquesta manera ho estan recollint ells, ja.
Sí, sí.
Veritat. Sabem quants habitants hi ha, més o menys, a aquest lloc?
Sé quants gossos hi ha.
Quants?
40.000.
Uau, doncs pues hi ha gent. Dic, poca feina que tenen, no, d'anar recollint caques pel carrer.
No, no, o sigui, resulta que era un problema de seguretat pública, que moltíssims veïns doncs, trucaven al consistori i de dient, escolteu, en aquest carrer no es pot passejar perquè està molt brut, a Figueres passa el mateix, no passa res.
També passa el mateix.
O sigui, coses que passen.
No, Banyoles no passa, això,
veus? Doncs mira, depèn del lloc. Llavors, coses a tenir en compte. Tots els propietaris de gossos tenen temps fins al març, o sigui, estem a gener, febrer, març, 2 mesos encara, per anar a fer aquesta prova d'ADN al seu gos, i el seu cost és entre 65 i 100 euros.
Sobre, que has de posar.
A les gosseres municipals. I ho han de pagar ells, eh? Llavors, què passa, però, una altra pregunta important, si algú no recull la caca del gos i l'enxampen, doncs multa. Haurà de pagar una multa que va dels 50 als 500 euros. O sigui que surt a compte fer
mai
la prova d'ADN i recollir-la.
Mai una caca havia sortit encara.
Sí.
Bueno.
Una cagada.
Exacte. Aquí a Catalunya, o sigui, no és la primera vegada que es fa això de perseguir els propietaris de gossos incívics. A Catalunya Sitges ja es fa.
Sí.
Però sí que és la primera vegada que per això ens sorprèn que obliguen els propietaris a pagar aquesta prova que, recordem, val com a màxim 100 euros dels seus gossos.
O de qui és el gos?
Una prova...
És així.
Vem si l'he de pagar jo, la prova.
Clar.
Però no costa. Com ho saben,
no,
que és el teu
és
gos, llavors?
Per l'ADN, la caca té ADN.
Sí, és a dir, tu vas amb el... I si jo vaig amb el gos d'un altre, per exemple?
No, aquí ja...
Has d'anar a judici.
Sí, incorreries en un delicte.
Has de declarar.
Sí, és que no, hauràs de portar un paper de responsabilitat civil conforme pots passejar el gos d'un altre.
Amb la nova llei...
Sí, això és veritat.
Benestar animal, alerta, eh?
Val, doncs dades sobre la taula, hem dit que havien... Calculen, perquè tampoc es pot tenir un registre clar, uns 40.000 gossos, de moment 10.000 ja estan registrats amb l'ADN en una base de dades que aniran fent. El millor de tota aquesta mesura és que resulta que els no residents d'aquesta província i els turistes queden exempts, o sigui que si tu vas allà...
És a dir, podem anar allà a passejar el gos.
Sí, exacte.
No,
home, perdona.
Vinga.
Si és allò, per exemple, que passa com l'Ali al Baix Empordà, que hi ha disputa,
sí.
Jo si això, jo que sóc de l'Alt Empordà, passés al Baix Empordà, aniria allà a passejar el gos.
Un poquí.
I que es fes caca allà.
Si no, saps? O sigui, és una... No donarem males idees. Bé, jo aquesta notícia la porto perquè ha costat molt. Jo ara, tots els oients que escoltin atents, vosaltres també, auriculars forts,
sí.
Ha costat moltíssim, moltíssim, recordem que estem parlant d'Itàlia, d'una regió bucòlica perduda entre les muntanyes, però hem aconseguit parlar amb una de les veïnes.
Ep.
I això és el que ens ha dit sobre aquesta mesura. Ella es diu Mari Carmen.
Oi, nena, jo no estic a favor de les sancions, la veritat. A mi m'agrada que tothom ens respectem, però clar, l'altre dia el chihuahua aquest de la senyora Enriqueta doncs es va deixar anar davant de la meva estora, allà davant del portal. I clar, feia allà una oloreta que anaven passant els veïns i, escolti, senyora, per favor, Maria Carmen, i no ho puc permetre. Així que vaig decidir anar a queixar-me a l'alcalde. Ara no vaig dir que havia anat jo a queixar-me a l'alcalde, perquè si no després els veïns xerren.
Ja veieu.
Mari Carmen, que viu a Itàlia.
Exacte. No, a veure,
no hi ha nom més italià.
Exacte.
Mari Carmen.
Ni accent més italià. Sí. Com seria Mari Carmen en italià?
Tinc ni idea.
Maria Chiarmen.
És bona, aquesta. Carmine, crec que és en italià.
Carmina. Maria Carmina. No, a veure, anem-nos a ubicar. O sigui, pels oients que ens escolten sempre hauran gaudit molt d'aquesta broma, perquè la Mari Carmen és un personatge que de tant en quant surt per aquí. Aquesta...
Correcte.
Durant aquesta hora surt una persona, a vegades surt, a vegades no, hi ha dies que més, hi ha dies que menys, que és la Mari Carmen.
Segona residència té a Itàlia. Hem enviat un missatge just ara.
Llavors, que els oients que no ens escolten gaire, que això és un punt negatiu, que no pateixin, no és que haguem contactat amb una veïna d'allà, sinó que la Mari Carmen del nostre programa ens ha fet el favor d'explicar tot el que passa i les situacions que segurament viuen molts veïns, que és això de que es queixen però no diuen ells que s'han queixat perquè si no els hi fan mala cara.
Sí.
Així que ja ho sabeu,
en fi.
Algos a Itàlia, ben passejats.
La Mari Carmen i la senyora Enriqueta.
Enriqueta.
Més coses, anem a la cara B?
Sí,
no?
Sí, i continuem. Dos dies consecutius. I la Núria fa de puntadora. Què dius? Anem a la cara B.
Quan
ja hi ets.
Anem?
I som.
Dir,
està bé. Continuem a la cara B.
Som ànims.
Continuem aquesta cara B. Atenció també amb aquest titular, eh? Vinga, va. Entren i regiren el pis de l'alcalde de l'Ametlla del Vallès per segon cop en 3 mesos.
Compte aquí.
Bèstia, eh?
Pobre noi.
Fent càlculs, si feu càlculs, és fàcil, perquè l'alcalde, podríem dir que l'alcalde d'aquest municipi té lladres a casa un cop al mes, gairebé.
Sí.
És bèstia. Això és el titular, però la història, diem-ne que té molta lletra petita, que la desgranarem perquè té la marinera. Resulta que els lladres, quan entren, no reben res, sinó que el que fan és regirar-ho tot. És a dir, l'alcalde entra a casa seva i es troba tots els calaixos oberts, la roba pel terra, etc. Llavors, l'alcalde creu que el que volen és espantar-los per motius polítics.
Sí, i tant. Jo crec que són els caps de l'oposició.
Mira!
Patapam,
és que si no roben res...
Mira. Has fet el que es coneix com un García Castellón. Apa.
Crec, he dit. No confirmo.
Expliquem la història i al final em dius si creus que ho són o no. L'alcalde es diu Jan Santaló, va entrar com a regidor de l'oposició el 2017, primer amb Esquerra Republicana, i llavors va decidir presentar-se en solitari amb una llista que es diu Admetlla't, perquè és l'Ametlla del Vallès.
Wow.
Excel·lent.
És tot excel·lent en aquest municipi.
M'encanta. Un municipi amb
Ametlla't. Tot anirà bé.
Llavors, l'oposició, a hores d'ara, qui la fa són Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Quedem-nos amb això, d'acord? L'alcalde de qüestió es diu Jan Santaló i els lladres, que no roben res però que entren a regirar-li tot a casa seva, sembla ser que escalen per una canonada i forcen la porta del balcó, entren pel balcó.
Uau!
Gent gran no ha de ser.
Gent gran no ha de ser i continuem desgranant aquesta lletra petita perquè els lladres, que recordem que no roben res però entren, se saben molt, molt bé l'agenda pública de l'alcalde. Perquè han entrat dues vegades, no? La primera vegada que van entrar just coincidia en que l'alcalde estava de ple municipal.
Mm-hmm.
Segona vegada l'alcalde tenia reunions públiques, és a dir, que es podien saber per la seva agenda, i tampoc estava a casa. O sigui, es coneixien molt bé la seva agenda. Això, a priori, el que ens porta és a descartar que sigui l'oposició, almenys la persona que...
L'agenda de l'alcalde és pública, eh?
Sí.
La pots veure tu?
A mi no em sembla que descarti l'oposició.
No, perquè, no sé que tinguin algú subcontractat.
Clar.
Aquí hi ha.
És a dir, l'origen de tot és l'oposició. Després hi ha qui vagi.
Mira, no especularem,
ho crec,
res que no és, però és que no acaba aquí la cosa. O sigui, sent alcalde li han entrat 2 vegades en 3 mesos, però abans de ser alcalde, quan era candidat, ell és professor d'una universitat i quan impartia classes a la universitat resulta que li van trencar el vidre del seu cotxe i li van deixar un paperet a dins molt amable que deia, atenció, vamos a por ti, en castellà.
Escolta'm una cosa.
Clar, vosaltres veieu Junts o Esquerra posant vamos a por ti en castellà? A mi som d'Esquadra, eh?
Bueno, però clar, si no volen que se sàpiga qui és...
Per dissimular.
Però encara no acaba aquí, perquè buscant i rebuscant, atenció...
Compte.
En l'anterior mandat, l'alcalde va tenir conflictes polítics. Sembla ser que ell va encarregar una auditoria interna de la policia local de l'Ametlla del Vallès i aquesta auditoria, atenció, destapava alguna que altra irregularitat.
Ara en castellà en sona més.
L'alcalde... El que volia era modernitzar el cos i canviar el modern. Llavors, què va passar? Doncs que un agent de la policia local es va carallar contra l'alcalde. Per 2 motius. Polítics, per anar a les protestes contra la sentència de l'1 d'octubre i també sí. per laborals. Però no acaba aquí la cosa, perquè aquest agent de la policia local que es va carallar contra l'alcalde, sembla ser que anys després el van suspendre de sou i de feina per, atenció, amenaces amb els seus superiors.
Ai, ai, ai.
Llavors no sabem si és l'oposició, no sabem si forma part de la policia, no sabem res, no especularem. L'alcalde també ha dit que no ho sap i que no vol especular, que s'està investigant, s'ha obert una investigació. Ja anirem explicant què passa, però és prou bèstia que en 2 mesos, pobre, li hagin entrat 3 cops a casa seva.
Estem parlant d'un nou crim de la Guàrdia Urbana?
Jo no volia dir-ho, no. Però...
Però una cosa, i aquest home no pot ser més llest i posar càmeres?
Ja.
Una bona idea és fer els plens municipals a casa seva. Quan menys marxi de casa seva, menys possibilitats hi ha que
bona
hi entri.
Bona aquesta, també.
Però per què has de fer el ple municipal a casa teva?
Perquè no t'entrin a regirar-ho tot. Ah. Jo crec que ho proposaré, ja diria.
I una cosa, no sortiràs mai de casa teva?
No, clar, a veure... pobret, era una... Mira, no sé, com que al final tot el que és públic, es pot saber, reunions, plens i tal, faria tot a casa. I el que no és públic, llavors els lladres no sabran quan entrar.
És que a mi m'entra la primera vegada i veig que tot està regirat, clar. I et dic jo que el dia següent hi ha una càmera.
Sí, sí.
Sí, sí, clar, absolutament. Sí, que...
O alguna trampeta.
Sí.
No?
A més, és que és com...
Una trampa de rates.
Jo ho trobo ridícul, però el tema d'entrar, regirar. És com... tan infantil.
Sí, bueno, és d'anar a molestar.
Molesta, ara. És com les pel·lícules americanes que van a tirar ous de la façana d'una casa, saps?
No és ni espantar, que també és molestar. Deuen tenir una cosa molt personal amb aquest alcalde.
Exacte, i la feinada que és per tornar-ho a posar bé tot.
No, sí, és que jo ja ho deixaria tal i com està. Si total van entrant...
Yeah.
Si tornen a regirar o tornen a posar lloc.
Realment és bona perquè el que entra no s'espera...
Psicologia inversa.
Exacte. Ho deixes allà i t'ho tornen a posar tot a lloc. I així anem fent. Tic-tac.
A tu veure de cul, no? Allò...
És una bona idea, eh? Encara li haurem de dir.
Digue-li.
Diem, escolta, però clar, si li entren més o menys ara d'aproximada, de mitjana, un cop al mes, estar-te tot un mes amb la casa en l'aire...
Sí.
Maria Curie... No, com era aquella de l'ordre? La...
Maria Curie.
Maria Curie, em sembla que no,
com es diu, no? Aquesta és la de penicilina. Com es diu? La Kondo?
Sí, la Marie Kondo.
Això. Maria Curie. És... Jo a casa meva, la meva àvia em feia llegir un llibre de l'ordre d'ella perquè sigués més ordenada.
Sí, sí.
Ara me'n recordo. No va funcionar gaire, eh?
No,
se l'ha quedat la iaia. Ai.
És que l'ordre.
Montessori, sí. Musiqueta per acabar?
Sí, vinga, musiqueta. Avui...
Anem a la cara bé, va.
Bravo.
No, mira, fem una cosa. Andreu, presenta tu la musiqueta, que sé que...
No.
Però què vol dir?
És la cara B.
Ara.
No, és una cançó que agrada molt a l'Andreu, perquè avui estem de celebració, perquè avui ja s'ha publicat aquesta cançó d'un grup que es diu Igloo, i a veure si vosaltres enteneu aquests conceptes, perquè aquesta banda és una banda que barreja l'indi britànic, sí. Això, fins aquí sí, no, indi britànic, però llavors resulta que hi ha un altre estil de música que es diu bedroom pop modern, que seria...
Bedroom pop modern.
Dormitori pop modern, no? Bedroom, dormitori pop modern. Barregen aquests dos estils. Llavors avui aquesta banda, l'Igloo, ha publicat el seu primer senzill d'un nou projecte, d'un nou camí, que veurà la llum aquest 2024, aquest any. En tenim moltes ganes d'escoltar altres coses. Llavors, la cançó es diu Tota la vida... I atenció, perquè ha quedat finalista aquesta cançó per ser el tema de la Volta Ciclista a Catalunya.
Home! Parlem-ne.
Molt bé. Sí.
No ho serà finalment, però ha estat a punt de ser-ho, llavors. Bona ho és, perquè si no, no hauria entrat a la final. Llavors ja us dic que us heu d'apuntar bé aquest nom, el Igloo, d'aquesta banda, perquè sonarà molt aquest any, i de moment el que podem escoltar és Tota la vida.
Veient que mires l'hora per poder marxar. I un altre cop, tornant a casa sentint que sempre em quedo sense dir el que mai t'he pogut dir. Jo porto tota la vida esperant el pitjor. Ara tot ha canviat i que sé com s'ha i recta amb ara sé el que és. Tornar a casa sentint tot el que he fet o el que faré és el millor que tinc. Jo porto tota la vida esperant el pitjor i ja no sabia el que volia. Jo porto tota la vida esperant el pitjor. Porto tota la vida esperant lo pitjor i ja no sabia el que volia.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org